La teua ràdio, Ràdio Vila-real.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Protagonistes, amb Susana Balaguer i Maria Ventura. Perquè en Ràdio Vila-real, vosaltres sou protagonistes.
Molt bon dia a totes i tots. Avui 9 de juny, dimecres, i què volen que els diga? Què voleu que vos diga? Vull compartir en tots vosaltres, en tots vostès, un àudio que m'han enviat i després reflexionarem sobre este àudio que m'han enviat.
La lentitud de las resoluciones judiciales ha hecho que un ciudadano haya entrado en su vivienda y haya sido objeto de denuncia por ocupación por parte de los ocupas. También lo pone de manifiesto los medios de comunicación escandalizados. La casa ocupa en la calle Machor de Villarreal, provincia de Barcelona, tasada en más de 600.000 euros, que ha sido ocupada por un grupo de jóvenes para pasar el verano. Calle Machor de Villarreal, provincia de Barcelona. Calle Machor de Villarreal, provincia de Barcelona. Calle Machor de Villarreal, provincia de Barcelona.
Bé, està clar que no són província de Barcelona, però el que més mal me sap és que este senyor és Fernando de Rosa Torner. És un magistrat valencià, polític del Partit Popular, president de l'Audiència Provincial de València des del 2015, secretari autonòmic de Justícia en la Generalitat Valenciana entre el 2003 i el 2007 i conseller de Justícia i Administracions Públiques en el govern de Francisco Camps entre el 2007 i el 2008. A hores d'ara, ell és senador per al Partit Popular. I jo el que li demane a este home és que, ja que és valencià, que es documente bé on està Vila-real. Ara sí, passe, no vos amontoneu, sé que els dos voleu parlar. Víctor Manuel Rubio Poveda, molt bon dia.
Molt bon dia, Susana.
I també Maria Ventura López, bon dia.
Bon dia, no sé si dir bon dia, no ho sé, és que tinc encara la boca oberta després de lo que he escoltat. O sigui, com no se documenten abans d'eixir a parlar a un estrat que està veient tot el món?
Mira, Maria, jo entenc que algú, no sé, que siga de la Comunitat Foral de Navarra,
Clar.
No sé, sí, jo. Sí, i encara aixina em costa molt comprendre-ho, sobretot perquè fa no res, el Villarreal Club de Futbol va ser campió de l'Europa League, que està ubicat en la ciutat de Villarreal. Això ho sap hasta en la Conchinchina, es diré que ho sap món.
Sí.
I este senyor que és valencià, que és, ha sigut un polític, ha tingut uns càrrecs molt, molt, molt importants, ens diu... Primer, Villarreal, la ciutat de Villarreal, que ja està...
Sí, no, si vos doneu compte, crec que ell va dir Villarreal i sí que s'autocorregís i diu Villarreal.
Ja.
Però després és el que diu Maria. O sea, no ho estàs improvisant, estàs llegint-ho. Documenta't, no està en la província de Barcelona, Villarreal.
O sigui, és que jo, per exemple, si no conec un poble, fins i tot, abans de ficar-lo en una... Sé que és de la Comunitat Valenciana, però això a lo millor se m'escapa si és de València o Alacant, perquè hi ha una frontera ahí mitjanament embolicada. Doncs ho mire, no? No sé, jo penso, si jo me tinc que cerciorar abans de dir algo mitjançant aquest micròfon, jo crec que ells també deurien fer-ho, no?
Val, però és que a tot això, Maria... Veuràs, este no és un senyor que de colp li han dit que en Villarreal han ocupat una casa al carrer Major. No, és que este senyor ha sigut, que és per això que he llegit el seu currículum, secretari autonòmic de Justícia de la Generalitat Valenciana entre el 2003 i el 2007. Mira, De la Comunitat Valenciana, a tots ens sonen els noms dels pobles. A tots. I és més, ens anomenen algun poble de Catalunya i també més o menys l'ubiques,
sí,
d'Andalusia, de... I quan algo no te sona bé, antes de pujar, com a senador de la Comunitat Valenciana, és dir, tu vas en representació de la Comunitat Valenciana, tu no pots ubicar. Anem a veure. Entonces estàs defensant... resulta que és que... En Catalunya tenen els seus sistemes i els seus senadors per anar a defensar les seues coses. Dir que jo
clar,
a mi no
m'equa...
És que ho agarre, però ho agarre és un perol que me crema.
Sí, és un perol que... Mira, és la millor expressió que no sé, és que jo estic anonadada. O sigui, és que si jo ficara ara un poble de Castelló a València, me diries, Maria, què estàs fent?
Si saps? Qualsevol polític d'esta Comunitat Valenciana, que qualsevol que representa la Comunitat Valenciana, col·loca alguna població defensant d'una altra comunitat autònoma,
No, sí. O sigui, em pareix escandalós. Perquè, Isina, estàs dient que no saps ni del que estàs parlant. O sigui, estàs defensant una cosa que podria parecer un bulo i és veritat, o sigui, lo que està defensant és veritat, però és que no sé, Susana, increïble.
Un secretari autonòmic de justícia entre el 2003 i 2007 i conseller de justícia en administracions públiques i el govern que en aquell entorn estava Francisco Camps entre el 2007 i el 2008. Senyor Fernando de Rosa Torner, què li ha passat a vostè?
Sí.
És que no ho entenc, és dir, de veres, jo tenia una entradilla però me l'ha tirat a terra, jo ho sé molt, i m'haurà passat en qualsevol població de la Comunitat Valenciana, ho sé.
Sí.
M'haurà passat en qualsevol, m'haurà sentit igual d'indignar, val? Entonces, per una altra part...
Ja, però també tenim el que tu has dit, també està l'agravio de que Vila-real fa dues setmanes va estar en tot el món.
No, i s'agravio ja, val. Però a més,
sí.
Ni siquiera que fora de xodos, és dir, és que se té que reivindicar, sí. Val?
Clar.
I també lo que, per una altra part, pues també agraïs que ho hagi denunciat lo de l'ocupació, que no ens oblidem que tenim encara la casa del carrer Major ocupada, que no és que siga la única, però com està a la vista de tots, tot el món ens hem donat compte que som víctimes dels ocupes, sí senyor, en totes les lletres, ocupes. És que clar, mireu, jo és que m'he descol·locat un poc. Algo que també m'ha llamat poderosament l'atenció, i és, mira, jo entenc que se trenguen les negociacions en la empresa que ens ha posat al nostre abast el vací d'AstraZeneca, val? Però el que no m'agrada és que a les persones que van vacunar majors de 60 anys i van rebre la primera dosi d'esta vacuna, que van dir vostès que era la millor per aquesta edat, tenen dos cites, la de la primera i la de la segona. Bueno, doncs els han dit, senyores, no els podrem posar la segona cita que tenien vostès programada per posar-se la segona dosis d'este vací, ja no la tindran. Els enviarem un SMS per dir-los quan la tindran.
Això sí, t'han donat la segona cita, perquè coneixem gent, tenim fons que ens han corroborat que ni tan sols en la primera volta que els van ficar la injecció els van a sol·licitar o anotar la següent dosis de la vacuna, no, Susana?
Val, pues no han donat ninguna explicació, que això és el que més fastidia. És dir, allò de... A veure, vostè em lleva la cita i em diu que m'enviarà una altra per SMS quan estem a 12 setmanes de que passe, que és el que diu el vací, que és lo ideal. Però a més ni me diu ni per què no. I en tots els mitjans de comunicació, en totes les tertúlies, tot el món comenta que com ja no han arribat a un acord comercial en esta empresa per a seguir comprant-ne, li en queden poques. Perquè després de que ens van assustar a tots els docents i es van dir, com a l'AstraZeneca diuen que no dona massa bons resultats, posarem Pfizer. I els docents diuen, ah, no, si vostè m'ha posat la primera AstraZeneca, posem la segona AstraZeneca, perquè és com diu el prospecte, que és el que canta. Vale. Ara es donen compte que aquelles que ja tenien compres, les tenien a la nevera i pensaven que no les necessitarien, ara tot el món vol que se la vacuna la segona dosis en la primera. Total, que ja no se refien del que els està dient. Però sí, senyor, sí. Què es diuen? Bueno, que ja es revisaran. Sí, senyor, esta població de 60 anys els han deixat en l'aire.
Sí, sí.
En fi.
Els majors de 60 anys, i recordem que els 200 estan encara pendents d'aquesta segona vacunació, que no tenen ni idea de quan es produirà, Susana.
Quan més de 12.000, bueno, vora 13.000 persones ja s'han descarregat de la Comunitat Valenciana el certificat Covid digital, és dir, que a tot això la gent
vol fugir, la gent vol fugir, la gent vol anar-se al Carib aquest estiu i no sap com fer-ho ja.
24 hores de posada en marxa d'aquest nou servici i 13.000 persones ja se ho han descarregat. Este certificat, ojo, que després el tindrà que anar a omplir-lo i a que li el sellen i tota la història, que ells el certificat i no tenen la segona dosis per a posar. Claro, i els que estem previst que ens vacunen en Pfizer resant per a que no trenquen les negociacions en Pfizer. Perquè si no també ens diran, esto que ja no era adequada, que resulta que el brazo duele en exceso, que la segunda dosis cae mal. Senyores, que això, que aclarisquen, que no poseu les... com més se vos antoixe i no vulguen redirigim els mitjans de comunicació. Al final, tonteix no som, no?
La veritat és que no, Susana.
Maria, la primera pauseta i passem a les notícies.
Val.
Estás a la 92.2 FM.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Un nuevo frontal con parrilla negro brillante. Una nueva mirada con faros full LED. Pantalla táctil de 26 centímetros. Una mayor seguridad con Lane Assist, reconocimiento de señales de tráfico, detector de fatiga. Un estilo inconfundible. Nueva gama Fiat Tipo Cross. Lo tiene todo desde 15.900 euros con 3 años de garantía. Ver condiciones legales en fiat.es.
Tecno Villarreal, colaborador de Comauto en Villarreal, Avenida de Francia 62, tu punto de venta de Fiat, Alfa Romeo y Jeep en Villarreal.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
T'agradaria fer-te la targeta FemPoble? És totalment gratuïta i si pagues amb ella obtindràs una bonificació del 20% en les teues compres, fins a 40 euros. Demana-la en vilatenda.com o en la sala FemPoble al segon pis del Centre Social de la Fundació Caixa Rural Villarreal de dilluns a divendres de 10 a 2 del migdia. Comprant al poble, FemPoble, una iniciativa de l'Ajuntament de Villarreal i la Fundació Caixa Rural Villarreal.
Desde 1988, Óptica Villarreal es tecnología óptica, calidad y servicio. Las mejores marcas, las mejores lentes y la tecnología más avanzada. Desde 1988, Óptica Villarreal cuidamos tu mirada. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
En Electricidad Roca somos especialistas en todo tipo de soluciones para tu hogar y empresa. Aire acondicionado, instalaciones eléctricas y telecomunicaciones. Electricidad Roca, más de 45 años a tu servicio, siempre dispuestos a hacer tu vida más fácil. Nos encontrarás en Avenida Sedre 23 de Villarreal, teléfono 964 52 04 28.
Yeah.
Ara sí, Maria, notícies autonòmiques, locals, nacionals.
Sí, ja sabem com és. Comencem. S'han notificat 167 casos nous de coronavirus confirmats. 26 d'ells pertanyen a Castelló. Els hospitals valencians tenen actualment 143 persones ingressades, 26 a la província, amb 6 pacients a l'UCI. S'ha registrat una defunció per Covid a tota la comunitat valenciana, però no pertany a la nostra província, així que ens mantenim en aquestes 805 persones que han faltat a Castelló des de l'inici de la pandèmia i segueixen sense notificar brots, Susana.
Bona notícia.
Sí, i ara passem a parlar dels Premis Jaume I, que recordem que són un dels guardons d'investigació més importants a nivell nacional que dona que donem així a la comunitat valenciana, no? El seu president executiu de la Fundació Premis Jaume I, Javier Quesada, va anunciar ahir dimarts els guardonats d'aquesta nova edició. En investigació bàsica, la guardonada ha sigut Licia Verde, en economia Antonio Cabrales, en investigació mèdica Eduard Batlle, en protecció del medi ambient Fernando Valladares, en la categoria de noves tecnologies ha sigut premiada Núria Oliver i en la d'emprendedor Benito Jiménez. Així que enhorabona, enhorabona a tots ells, no? Que, perquè continuen, no? La seva tasca d'investigació que és tan important. I Susana, m'ha cridat moltíssim l'atenció perquè si ja teníem el cotonet, que ja ha passat a formar part de les nostres vides, doncs la Unió Europea no inspeccionarà l'entrada de taronges procedents de Sud-àfrica i l'Argentina per a controlar una nova plaga, que és la plaga de la falsa polilla, amb el conseqüent perill de contaminació dels cítrics europeus i en particular els nostres, els valencians. Així ho ha declarat per escrit la comissària de Salut i Política de Consumidors, Estela Kyriakides, davant la pregunta de l'eurodiputada socialista Immaculada Rodríguez Piñeiro, i el seu compromís manifest també per escrit al desembre de l'any passat que hi haurà inspeccions en els ports d'origen. M'he quedat, no aprenem.
Sense paraules, no, nosaltres sí aprenem, perquè sí, a nosaltres es costa els diners poder lluitar contra això. Els que no aprenen són els polítics, no, tens raó, no aprenem, perquè al final aquests polítics que estan ahí per a defensar els nostres interessos som nosaltres els que els votem.
Sí, sí, correcte.
No aprenem, tens raó.
I per últim, acabem, si et pareix bé, Susana, així a Vila-real, perquè l'Ajuntament ja ha llançat una segona convocatòria del Pla Resistir amb 5.056 euros en ajudes directes per a 20 activitats econòmiques de la localitat.
Pues sí, tindrem segurament el regidor d'Economia per a que ens conte en més detall esta notícia, final del matí. Jo tinc una altra.
Sí, ja ho sé, jo ho estic desitjant, ja saps, sí, m'agrada molt.
Agents de la Policia Nacional han detès a dos joves de 18 anys veïns de Vila-real després d'una violenta, d'una refriega en una tenda de la localitat. Voleu saber per què?
Sí, sí.
Pues perquè en un establiment del camí Travessa de Vila-real dos joves li van cridar l'atenció perquè per lo vist havien robat cromos, paquets de cromos. Sí, sabeu allò, no? Els cromos de jugadors de futbol,
de l'Eurocopa.
Perdoneu, tenen 18 anys. 18, clar, la Policia Nacional es van portar detesos perquè
majorets, ja.
Increïble, paquets de cromos. No sé. Això me sembla a mi a la pel·lícula esta de, o sigui, a la sèrie de la que s'avecina quan Amador volia el cromo Iniesta.
No, però pues a mi quan me ho has contat aquest matí se m'ha vingut al cap la meravellosa pel·lícula de Audrey Hepburn, Charade, que no sé si algú ho ha vist, però tot no, els diners s'inverteixen en un cromo, que hi ha cromos que són molt valuosos, Susana, cuidao ahí.
Ja,
que pot hi haver negoci.
N'hi ha un cromo d'un jugador de bàsquet que per darrere un criminal que crec que és el cromo més car de la història.
Val, però jo no crec que hi estiga en una empresa en el camí Travessa i que n'hi haguessin dos xicuelos perquè robaven, estaven hurtant paquets i estaven amagant-se'ls, els paquets de cromos, entre la roba. Bueno, quan li criden l'atenció, els joves neguen haver-lo agarra d'allí perquè es comencen a traure i trauen coses dels bols, de les butxaques, i diuen que ho havien comprat d'un altre lloc. Bueno, en ese rifirrafe un d'ells va agredir a un treballador i, per tant, la policia local, la policia nacional se s'han portat detesos. Jo penso que si serà molt car estos paquets de cromos.
Sí, la veritat, haguera sigut més fàcil comprar-los, no?
En fi, ha sigut brutal. Quan ho he llegit he pensat, Dios, a on anem? Ahir parlàvem de les generacions estes i dic, claro, no sé, hi ha persones com que se queden despenjades en aquestes generacions que volen créixer, no?
Uh-huh. Sí, 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 sí.
També, bueno, m'ha cridat molt l'atenció que en el Parlament boliviano han acabat a mantinaes, literalment, punyaes, sense estirar del moño, en un Parlament.
Sí. No, crec que no és la primera volta que passa, tant ahir com a altres països, és veritat, que s'han difós imatges, no?, brutals de com poden acabar aixina en una reierta tan, tan forta, no?
Ja, però és que tan il·lògic és que acaben en una reierta dos jovens de 18 anys en un establiment per cromos, com que en un organisme d'aquestes característiques, en un puesto tan important, encara que siga a Bolívia o on siga, acaben a mantenir, és a dir, dos fets que per igual d'il·lògics resulten fastidiosos.
Sí, la violència pareix que és actualitat aquesta setmana, perquè ahir també es va difondre el vídeo de com un li pega una galtada al president de França, Macron. O sigui, es va apropar a ell, era un hosteler, han comunicat els mitjans de comunicació, s'apropa a donar-li la mà perquè era un lloc tancat que anava a visitar o algo, i aquell li respon amb una galtada, no? Tots els grups a França doncs han recriminat que la violència no és el camí, no?
No,
i han
camí.
Condemnat a aquesta
estaria,
acció.
Estaria un poc enfadat. Veuràs, ahir comunicaven també que en les grans empreses les que tenien puesto per a poder vacunar estan vacunant ja, ¿vale? I clar, així n'hi ha una empresa que és Esmalglas, que té uns 1.600 treballadors i en queden a vora uns 1.300 sense vacunar. Bueno, pues ens hem posat en contacte amb ell, no podem fer declaracions, però sí que ens han dit que esta setmana procederan a vacunar allí en Esmalglas a la gent entre 50 i 59 anys, perquè van un poc a la part de lo que es demana la Conselleria de Salut i de Sanitat i Salut Universal, i d'esta franja d'edat tenen vora 72 treballadors. Per lo tant, ells aniran vacunant conforme se va vacunant al mateix ritme que s'estan vacunant així. I jo he pensat, però així ja ens han cridat, és a dir, a la gent entre la franja de 40 i 49 anys, per lo tant, sí que és de veres que no ens han passat davant, perquè clar, hi ha hagut gent que ha acusat, bueno, i clar, els que estan treballant en Esmalglas tindran prioritat. No, sàpien que no. O sigui, que des del dia 7 al dia 14 en Esmalglas se vacunaran 72 treballadors d'entre 50 i 59 anys. I així ja s'està cridant a la gent d'entre 40 i 49 al centre de salut. I ho fan, lògicament, per a descarregar a la Seguretat Social. Una pauseta de publicitat i anem a esports.
Estás a la 92.2 FM.
Alobagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente tribuna Estadio de la Cerámica. Alobagen, tu concesionario de confianza, certificado por Grupo Volkswagen.
Se menea, como le gusta caminar, suavecito como la marea, su mirada te puede matar, mira cómo va gozando, como suena su cascabel.
Vale, Víctor, ilustra'm.
Ara sí que la vaig a dir. No sabeu lo que n'hi ha que fer en este país pa que te vacunen. Tens que dir que ho fas perquè representes a Espanya.
Me encanta. Fortes crítiques, no? Perquè vacunen els jugadors de la selecció.
Claro, es que els ministres estan dient, no? Es que porque representan a Espanya. I Blas Cantó està dient, i jo aquí representava, fills meus.
Tota la raó del món, no te la lleve. Segur que de ben segur trobaràs un bon patrocinador per a la teva secció d'esports. Quan us comença a dir les veritats, es comença a tindre seguidors. Víctor, notícies d'esports.
Bueno, pues comencem a nit. 9:15, Espanya contra Lituània, va guanyar 4-0. A partir d'ahí ja comença la nit del terror. Primer, el president de la federació acusant a la televisió pública de cambiar el canal de la retransmisión del partido.
¡Wow!
Cosa que yo no recordé mai en la vida. ¿Crees que porta la tele pública si Santa Silla en Gemitín a la selección? Y mai recordé que se esga retransmitida en el segundo canal.
Y es la primera vuelta que se comenzará a retransmitirse en la
porque,
2.
Claro, va, no, porque, en Teledeporte, porque, claro, con, van considerar que era la sub-21,
sí.
El partido el van pasar en Teledeporte cuando estaba anunciado en la primera. Y Rubiales va a decir, ¿eh? ¿Quina forma de recolzar a la selección es esta?
Vaja, sí, sí, sí.
Pues eso guardes ulls a les dos de colp. I Maria inclús ha quedat aixina un poc com... Això que fan connexió les neurones, diuen... No, esto es...
Pip, 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 sí, sí, ha fet... Sí, però... Escolta, el tema de la Eurocopa no el té televisió.
No, no,
no ja... No el té televisió espanyola.
Ja,
la Eurocopa és de Mediaset.
Ja, però diguem, els partits que pot retransmitir televisió espanyola... Pràcticament no ha passat una cosa històrica en plan... Algo en un parlament, una cosa... Si no ha sigut algo així, sempre han sigut en televisió espanyola.
Claro, a veure...
I si ahir no... se va fer la desconsideració de que com era la sub-21, entre cometes, pues el van fer en Teledeporte.
Si no hi ha algo lo suficientment important a nivell informatiu...
Unes eleccions, una cosa d'eixa i calat, però
no,
és que ahir no era
aquest
dia.
No xafa mai aquesta notícia. Uh-huh. Bueno,
sí, però és que ahir... Tu estàs segur que ahir... En televisió espanyola estava programat el partit?
Sí, sí.
Si anit era Masterchef.
Estava programat el partit.
Jo no he vist la programa... O sigui, no t'ho puc dir segur, però a mi jo no recorde que estiguera programat per a dimarts.
Tenia jo el disc dur programat perquè jugava a la selecció espanyola i estava en la primera.
En la primera, sí. Entonces diuen que en la segona i ara, pues bueno, ni de locos, no?
Bueno, va seguir la nit perquè sí. Rubiales també va dir... Van a venir más positivos. Efectivamente. A les 12 y media, más o menos, positivo de Diego Llorente. El segon.
Claro, pero es de esperar, ¿eh?
Sí.
Claro, hoy toca tercera ronda de test. Por en hoy.
Ya, pues, el que ens advertia a nit és, vendran más rondes de positivo, a nit a última hora es diu que n'hi ha un altre positiu, i avui ja han preparat la gent perquè entenca que n'hi ha més rondes de positius i que el que és normal és que els jugadors se vacunen.
Dir que del Villarreal estan Jeremy Pino i Albiol en la llista reserva, perquè, òbviament, n'hi ha que fer una llista reserva, perquè...
Però n'hi haurà, que canviar,
n'hi haurà que canviar a dos jugadors i no m'estranyaria que foren tres o quatre.
Maria, nosaltres no tenim reserva, eh?
No. Perquè són molt fortes.
No, nosaltres veuràs tu, és la reserva de Maria és Susana i la reserva de Susana és Maria. És dir, ens passem la pilota i quan ens donen tota la pilota amb vosaltres...
Jo tinc una reserveta, de quan si a lo millor tu t'agarres vacances, tinc una reserveta que és Txelo, almenys. És una poteta i que em puc agafar, eh?
I després tot el dia de les vacunes.
Ja. O sigui, més tema, no?
A veure, en tots els respectes, els jugadors tindrien que portar els vacunats des del 25 o 26 de maig. O sigui, no pot ser que passi això.
Mm-hmm. En fi.
Quan tots els olímpics, i ho sap tot el món, tots els olímpics porten vacunats des d'aquestes dates.
Sí, però des del ministeri sí que han dit que bé... sí, a Cabella, Susana, sí. Perdó, que són i mitja, que ells van avisar tan sols 3 dies abans. Sí que tots els xocs europeus, els xocs olímpics, ho van fer amb molta antelació. T'ho dic, eh? És l'explicació que
Víctor,
han dit.
Víctor, acabem les notícies d'esports?
Sí, sí, ja n'hi ha prou.
Maria, una pausita de publicitat i rebem el primer convidat, el conseller Dalmau, per parlar-nos de vivenda.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Jardinería Gil Miguel Folk vol agrair al Villarreal Club de Fútbol haber fet posible la ilusión de todo un poble. En fet historia, gracias Villarreal.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? En Big Mater Arbo tenemos todo tipo de prenda laboral. Zapatos, uniformes personalizados, bordados, vinilos, publicidad. Viste a tus trabajadores en Big Mater Arbo. Visítanos en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal.
Prepárate para el buen tiempo con Aluframe Carpintería de Aluminio, PVC y Cerramientos. Somos instaladores oficiales de Calaen, techos motorizados de grandes dimensiones y además, benefíciate de las ayudas del Plan de Eficiencia Energética. Lo gestionamos por ti. Aluframe, en Avenida Riuebre 4 de Villarreal o en www.aluframe.es.
Grúas Tomás, más de 30 años al servicio de la industria y la construcción, comprometidos con el medio ambiente. Grúas Tomás, una empresa que vibra y se emociona con cada paso del Villarreal Club de Fútbol. Grúas Tomás, estrategias inteligentes y servicios óptimos para crecer contigo. Grúas Tomás, Carretera Honda, Villarreal, 964-520654.
¿Tenías ganas de salir? Por fin puedes. Si además quieres hacerlo estrenando coche, estrena un Kia. Porque vuelven los 10 días Kia del 10 al 21 de junio. Y aprovecha además el plan Moves 3. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón o visítanos en kia.com.
Automoción Cano Kia, su concesionario Kia para Castellón y provincia, junto a Rotonda La Salera, Castellón.
El Ayuntamiento de Honda pone en marcha la campaña Bono Mes Comerç, con la que cada vecino del municipio puede solicitar 2 bonos por vale de 10 euros para utilizar en los comercios, servicios y hostelería local. ¿A qué esperas? Si estás empadronado en Honda y eres mayor de edad, descárgate el tuyo en bonos.honda.es y disfruta de tu bono descuento. No dejes escapar esta oportunidad. El Ayuntamiento de Honda, con el comercio y la hostelería local.
Bé, i ara tenim en nosaltres el vicepresident segon i conseller de Vivenda i Arquitectura Bioclimàtica, Rubén Martínez Dalmau. Molt bon dia, conseller.
Molt bon dia, un plaer estar amb vosaltres.
Se signa un acord per incrementar el parc de vivenda pública, el primer que se va fer. Ara han eixit ajudes per al lloguer, que és el que en aquest moment s'està treballant. Són més de 18 milions d'euros per a la conservació i millora de l'accessibilitat també per als edificis. És a dir, no deixar-se a ningú arrere, no?
Aquesta és la via valenciana de l'habitatge, no deixar a ningú mai arrere. Estem parlant de programes d'ajudes que milloraran molt la vida de les persones. En particular, el programa d'ajudes d'accessibilitat dels edificis és molt important. Són 18 milions d'euros destinats, per exemple, a posar rampes perquè la gent pugui entrar en els edificis, a posar ascensors. Pensem que en el cas, per exemple, en el cas valencià, un de cada 4 edificis de més de 3 pisos no té encara avui en dia ascensor. I hi ha gent que viu confinada permanentment en la seva casa, que no pot passar ni pujar de la seva casa. Pensem tots nosaltres que hem patit un confinament com el que hem patit aquest últim any. Pensem si estaríem d'acord en que això fos permanent, no poguerem mai eixir de les nostres cases per no tindre un ascensor que ens poguera pujar i baixar. Doncs bé, tot això s'ha d'acabar, i s'ha d'acabar amb les polítiques de vivenda que fa la Generalitat Valenciana.
Normalment sol ocorrir persones que bueno, no tenen massa poder adquisitiu, que almenys han pogut arribar a tindre un piset o poden pagar aquell lloguer que des d'aquests moments se procedís a que puguen optar a aquestes ajudes, però que directament se les està maltractant perquè estan en una societat de benestar, elles no tenen accés a poder pujar i baixar, o ells, dels seus pisos, no?
Ese és el problema, no? Que diguem que la construcció, l'edificabilitat, s'ha fet moltes voltes pensant en altres interessos que no són els interessos de la gent. I, per tant, hem d'intentar buscar la forma de pal·liar aquest tipus de necessitats. Així es tracta que cada persona tinga el seu dret a la vivenda garantit. S'ha de garantir de les diferents formes que pot haver. Si el que es necessita és un ascensor per a poder pujar i baixar el carrer, hem de posar un ascensor. Si el que necessitem és donar-te una ajuda al lloguer per a que puguis pagar tranquil·lament el teu lloguer, puguis viure en un lloc en condicions, s'ha de fer. L'any passat vam repartir en ajudes al lloguer 27 milions d'euros. Mai en la història de la Generalitat s'havien repartit 27 milions d'euros. És molt important, perquè estem parlant de que en el cas de l'any passat, totes les ajudes al lloguer, que es van concedir perquè complien els requisits, totes es van atorgar i van ser beneficiades en la convocatòria de la Generalitat. I enguany passarà exactament igual. Avui mateix he sigut la convocatòria d'enguany i estic convençut que hem de fer tot el sacrifici que calga fer perquè les ajudes al joguer que ens demanen de la gent que ho necessite siguin pagades per la Generalitat.
Mire, això és un pla que des de Generalitat i vostè, com a conseller, està posant en marxa. Però mire, jo vaig un poc més enllà, val? I li parle de lo que és el housing first, que és d'alguna manera la vivenda permanent. Des de fa pocs anys, la forma d'afrontar el sense hogar segueix un model d'atenció d'escala, no? Fa una escala per a poder arribar a aquestes persones. No acaben o traules del carrer. Primer era l'albergue, després un allotjament temporal i després el tindre una vivenda permanent. Això és el que vol esta conselleria que vostè està dirigint?
Clar, algú pot imaginar-se realment poder tindre una vida digna sense tindre una casa on fer la seva vida? Algú pot imaginar-se tindre una vida digna sense tindre un lloc on anar a descansar quan t'acabes esgotada del teu treball i poder estar amb la teva família i poder tindre un lloc on et trobes a gust? Això és impossible. Hi ha gent que està condemnada a anar vagant per albergues, en diferents refugis, en llocs que es proporcionen permanentment, i això no podem dir que forma part de la vida digna. Per tant, hem de tindre les condicions i la capacitat de que totes les valencianes i els valencians tinguin un dret a l'habitatge entès com un dret permanent a l'habitatge garantit. I això implica necessàriament que ens repensem qüestions com, efectivament, com anem a solucionar el problema del sinhogarisme, un problema importantíssim, com podem fer que les persones tinguin la capacitat de poder jugar o viure en cases amb cert nivell de permanència. És fonamental que ho plantegem d'aquesta forma. I per això necessitem ampliar el parc públic. Si nosaltres tinguem un parc públic, és a dir, les cases de la Generalitat o les cases dels ajuntaments, que fora i al mateix nivell que el que tenen en Àustria, o el que tenen en Finlàndia, o el que tenen, per exemple, en Islàndia, nosaltres ara mateix no tindríem persones amb problemes de sinhogarisme, perquè automàticament arribaria la Generalitat Valenciana i diria: no es preocupe, així té vostè una casa on pot fer la seva vida digna, on pot reintegrar-se en la societat, on pot començar a ser feliç per fi. Des d'aquest punt de vista, hem de duplicar el nostre parc públic en 10 anys. És a dir, hem d'aconseguir passar de a vora les 13.000 cases, quasi 14.000 cases que tenim ara mateix, que és un número molt xicotet per a 5 milions de persones, doncs passar a tindre almenys 33.000 d'ací 10 anys. I d'aquesta forma, anar pal·liant el problema del sinhogarisme. Això ho estem fent. Durant 20 anys pràcticament no s'havien comprat cases per al parc públic valencià i només aquest últim any n'hem comprat ja més de 400. Això vol dir que són moltes famílies que ara mateix tenen una vida digna en una casa digna.
Mire, així a la població de Vila-real, vostè sap que està ubicada a la ràdio, bueno, tot el món en aquest moment estem un poc sensibles en el tema dels ocupes. Li explique per què. Al carrer Major s'ha ocupat una casa, que és molt emblemàtica així al poble, a la ciutat, i els que ens ha fet arribar a nosaltres, a esta casa, a Ràdio Vila-real, és que els ocupes tenen cada vegada i cada volta més drets des de que podem arribar al govern. I jo li faig aquesta pregunta a vostè. Els ocupes tenen més poder? Estan més recolzats des de que podem arribar al govern?
Així es tracta de no tindre que recolzar mai cap tipus d'actitud il·legal. I des de per suposat, Podem mai recolzar cap tipus d'actitud ni d'activitat il·legal. Per suposat, és una cosa que ho tenim clar. Jo ho he dit àmpliament, és a dir, tolerància zero respecte a l'ocupació del parc públic, perquè hi ha molta gent que necessita una casa, que està esperant pacientment durant anys a que li adjudiquen, i el que no pot ser és que arribi algú i per la força finalment entre en una casa i es crea en la casa abans que la gent que li correspon. Dit això, hem de tindre en compte que el problema de l'ocupació és un problema de vivenda, de falta de vivenda, és a dir, ninguna persona normal, ninguna família normal ocupa una casa si té una casa on viure. O sigui, això no passa. La gent no va per ahir ocupant cases. No, ningú coneix a famílies que vagin per ocupant cases. Per tant, hi ha un problema darrere, que és un problema real de vivenda. També hi ha altres problemes, eh? Perquè també hi ha màfies, hi ha activitats il·lícites.
Claro.
Això nosaltres estem totalment en contra, i ho hem dit sempre, per dalt i per baix, no anem a tolerar cap tipus de males actuacions i males praxis en el nostre parc públic. Però entenem que cal buscar la forma de dotar de major, de més número de cases, als ajuntaments, a la Generalitat, perquè tinguem capacitat de que la gent que ara mateixa no té on viure, tinga un lloc on viure, que pagui un lloguer social, pagui un lloguer assequible, però tinguin la capacitat per a fer la seva vida digna en el seu lloc. Aquest és el problema social que tenim i aquest és el problema que hem d'enfrontar.
Cal, entonces sí que hauríem de diferenciar entre el que la família que està pacientment esperant, la família que ja no pot més, la família que entra dins d'eixa màfia, que sí que li cobra i ocupa pisos, o el jove que decidís viure a un li rota en el moment en què li dona la gana, no, conseller?
Efectivament, tenim que buscar sempre la solució per a les persones particularment considerades. Hem de fer justícia el cas a cas. I, per exemple, la setmana que ve anem a fer una cosa molt important, que és presentar el nostre programa d'ajudes a la compra de vivenda per part de joves, que no s'havia fet mai. És a dir, els joves que vulguin, per exemple, anar-se'n, com tu comentaves, no? Que vulguin anar-se'n, per exemple, a Morella o a un lloc que estigui en perill de despoblament, en el món rural. Vull comprar una casa en la meva família perquè vull que els meus xiquets que vas a tindre puguen estar en uns carrers d'un poble, etc. Nosaltres anem a ajudar a comprar aquesta casa. Anem a posar una partida amb diners perquè la gent jove pugui comprar la casa. I per tant, és diferent el problema de la gent jove que vol instal·lar-se en un poble, que el problema d'una família que l'han desnonada i té que buscar on dormir aquesta nit, que el problema de les persones que estan amenaçades per un fons buitre perquè volen que se'n vagin de les seues cases, o de la persona que té que pagar el seu lloguer al final de mes. I nosaltres hem de ser capaços de donar solucions a tots i cadascun d'ells, sempre mirant cas per cas per a que la gent tinga millors condicions de vida.
Conseller, moltes gràcies per haver estat així nosaltres una volta més i esperi en impaciència que traga això de les ajudes per a la gent jove que decidisca canviar d'aires o tornar a poblar aquells pobles que tanta falta fa.
Molt important. Hem de lluitar contra el despoblament i hem de fer-ho en la nostra gent jove, que a més, ara amb la tecnologia que tenim, pot perfectament molta d'aquesta gent pot treballar a distància sense tindre que estar en una ciutat i donar-li vida als nostres pobles.
Moltes gràcies, conseller.
Moltes gràcies a vosaltres. Un treball magnífic que fem. Moltes gràcies.
Nadie mejor que tú sabrá que di todo lo que pude dar. Te has cansado y ahora me echas al olvido. No habrá nadie que te amará. Así como yo te puedo amar.
Estás a la 92.2 FM.
César Inisorun, los acaricidas a base de Exitiazox originales de Certis. Ambos productos con la mayor dosis de uso, de 800 gramos hectárea, frente a 375 de otros formulados del mercado. Y con mayor volumen de uso, de 4.000 litros de caldo por hectárea, frente a los 2.500 de otros productos. Duerme tranquilo y no corras riesgos en tu cuaderno de campo.
En Certis, trabajamos hoy por la agricultura del mañana.
Quienes dicen que las segundas partes nunca fueron buenas, o trabajan para la competencia, o no saben que ya está aquí el nuevo Nissan Qashqai. Vuelve el líder de los crossovers. Descúbrelo en exclusiva. Acércate a tu concesionario Nissan y reserva el nuevo Nissan Qashqai Premier Edition. Ahora electrificado con un diseño renovado y lo último en tecnología. Pide cita ya en Nissan.es.
Satra. Avenida Valencia 223, Castellón. Y me
solté el la Pelu se traslada a la calle José Ramón Batalla, número 44, en el Barranquet de Villarreal. Confía, como siempre, en La Pelu. Ahora, La Pelu de Azucena. Somos el mismo equipo humano, con una imagen renovada, nueva ubicación, pero con la misma profesionalidad, calidad, excelencia y buena atención. Pide cita ya en la calle José Ramón Batalla, número 44, o llama al 964-520472. Porque en la Pelu de Azucena sienten amor y pasión por lo que hacen, como el Villarreal Club de Fútbol.
El amante a Elia Leal.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Villarreal. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Impremta Llorenç ja porta 25 anys al teu costat oferint-te tot tipus de servei d'impressió. Però no només això. A Impremta Llorenç podràs adquirir albarans, flyers, invitacions de disseny, impressions comercials en general i digital i altres moltes coses. Troba més informació a la seua web www.impremtallorenç.es. Troba-la al carrer Àngels número 17 de Villarreal.
Simples y comunes yo te extraño. En lenguaje terrenal mi vida eres tú. En total simplicidad sería yo te amo. Y en un trozo de poesía tú serás mi luz, mi bien.
Y en remote un document de la central sindical independent i de funcionaris del CESIF. Ells han presentat un escrit davant de la Direcció Territorial d'Educació per a sol·licitar a la Conselleria de Sanitat que informe el més aviat possible i de manera oficial tant del procediment que està previst seguir com de les fetges per a completar eixa vacunació del personal de centres educatius de la província que va ser feta a principis d'abril la primera dosi de la vacuna AstraZeneca. Però perquè ens ampliï aquesta informació tenim a Maria Jesús, ella és delegada d'Educació de CESIF. Bon dia, Maria Jesús.
Hola, bon dia.
Dona la casualitat de que el prospecte de lo que diu el BASI, que són respectar una quantitat de temps determinada per a inocular la segona dosi, ja està passada, no?
Sí, exactament, a la fitxa tècnica de la vacuna AstraZeneca en concret, diu que la segona dosi s'ha d'administrar entre les 10 i les 12 setmanes posteriors a la primera dosi i sa data ja s'ha sobrepassat en tots els grups que ja han sigut vacunats.
Clar, a vostès és alarma el fet de que primer inoculen una vacuna que després retiren del mercat perquè diuen ells, almenys és el que hem rebut tots els mitjans de comunicació, perquè provoca efectes secundaris no desitjats, però a més és que no és que provoque, és que els que ja la tenen inoculada no els han cridat per fer la segon i clar, si passa el massa temps, també suposa que la segona dosi farà l'efecte que té que fer. Això és el que vostès es pregunten, no?
Exactament. El que volem és que des de Conselleria se doni una explicació i se'ns faça una explicació oficial, perquè oficialment no en tenim cap informació. O sigui, coneixem les coses que se van parlant en els mitjans de comunicació, coneixem pues, les tertúlies que se comenten i demés, però oficialment des de la Conselleria d'Educació al col·lectiu dels docents i personal no docent dels centres educatius no tenim cap informació. Ni a nivell sindical, cap sindicat ha rebut una informació oficial, ni tampoc als propis professionals de l'educació. Tampoc han rebut cap explicació. Aleshores, el que hem demanat amb aquest escrit, perquè estàvem esperant a veure si se pronunciava en el termini adequat, però vist que el temps va passant, clar, que els terminis han passat i no se pronunciava, doncs reclamem una explicació oficial tant a nosaltres com a sindicat com als propis afectats i a banda d'això li recordem el que ens diu l'Organització Mundial de la Salut i l'Agència Europea del Medicament de que recomanen quines vacunes s'han de posar tenint en compte la primera dosi, que en principi ja sabem que les recomanacions continuaran la mateixa vacuna, no canviar, però li ho recordem, nosaltres no som expertos en salut per a prendre una opció o una altra, però si recordem el que diuen els estaments que sí que són experts en això. I sí, disculpa.
Sí, mire, al final el que els mitjans de comunicació han anat dient és que, bueno, en principi era que hi havia problemes de, bueno, que la gent que se l'havia posat havia tingut molts efectes secundaris i efectes secundaris no desitjats, però després també ha aparegut en els mitjans de comunicació que possiblement el que hagi passat és que s'hagi trencat pues la relació comercial entre l'Estat i la empresa que facilita esta vacuna. Per tant, al final ens trobem en que el personal docent va preguntant com pot per ahir què és millor, si continuar en la mateixa vacuna o acceptar la de Pfizer, que és la que en aquest moment accepta el govern, aconsella el govern, no? No sé, a mi és el que se me traslada des del carrer.
Claro, però com he dit, una cosa és les informacions que ens apleguen del carrer, una altra les informacions que han de ser oficials i amb una base científica i mèdica. La realitat és que oficialment així no en tenim cap informació, però veient del que està passant en altres comunitats i fins i tot en algun altre col·lectiu hacia la comunitat que ja ha començat i sa segona dosi a col·lectius que li van posar la primera d'AstraZeneca, el que pareix que s'està fent és, en primer lloc, cridant o avisant un per un a cada interessat, preguntant-li si opta per la vacuna AstraZeneca o per la Pfizer. A les persones que opten per la Pfizer automàticament se li posa, automàticament pot ser en poquets dies. I a l'AstraZeneca se li diu, el que opta per l'AstraZeneca, que ja se li avisarà. ¿Vale? Aleshores no se li dona ni una data en concret. Estic parlant d'altres sectors i fins i tot d'altres comunitats autònomes, perquè en el col·lectiu d'educació no sabem res. Encara no tenim cap informació que és per això per la qual la demanem. I a banda d'això, s'està demanant que se signe un consentiment informat per a acceptar la responsabilitat de les possibles efectes de la vacuna. Quan el que recalquem nosaltres és que qui realment té en exclusiva la responsabilitat sobre les conseqüències sanitàries de la vacunació és precisament són les autoritats sanitàries. No pot ser l'usuari que no té cap coneixement mèdic.
Clar, pues ahí és quan ha saltat també i s'ha duda a la gent de que possiblement ja no tinguen prou vacunes AstraZeneca per a posar al trencar-se la relació que tenien comercial en la, en este cas en l'empresa que la subministra. Vora, és que també ha eixit precisament entre anit i avui informació sobre les persones de 60 anys que tenien la primera dosi AstraZeneca i els han desconvocat, que els tocava d'ara, torna a posar-se la segona, els han desconvocat sense ninguna raó i els han dit que els, ja els avisaran. És dir, al final el problema, el foc del problema el tenim en esta primera vacuna que se'ns va dir a tota la població que era la que tenien que posar-nos. No sé vostè com ho veu.
És que des del CSIR, al no tindre una informació oficial, podem lucubrar de quines són les circumstàncies que fan que la Conselleria i Sanitat en concret estiga actuant d'aquesta manera. Tot indica exactament que són qüestions polítiques i o econòmiques,
claro.
No sanitàries, però clar, el tot apunta... És el que podem dir, perquè oficialment no tenim cap informació al respecte. La notícia que me diu de que s'han desconvocat a persones que se li havia de vacunar amb l'AstraZeneca, pues la veritat és que ara mateixa me dona per enterada, perquè no hi ha cap informació, no hi ha un diàleg amb l'administració. I
clar,
els sindicats. És lamentable, però en aquest moment no se'ns dona cap informació.
Clar, quan vostè em deia que bueno, fem elucubracions, és que no ens queda una altra. Quan l'administració pública, que és la que està obligada a dir el per què de les coses, no ens dona raó, pues clar, al final el ciutadà el que intenta és protegir-se ell per ell mateixa i buscar explicacions lògiques, perquè al final la vacunació no es pot parar. Com no es pot parar, té que continuar. A vostès, als docents, diuen vacunes en Pfizer, i tots els viròlegs diuen mire, és que resulta que quan es comença una vacunació en un bací determinat, té que continuar la segona dosi en el mateix bací. I vostès diuen, la gran majoria dels docents han dit no, volen continuar en AstraZeneca. I jo crec que ahí és on ha vingut el conflicte.
Claro, perquè el govern i les administracions públiques pensaven que la gran majoria de persones voldrien la segona dosi de Pfizer i s'han trobat que la gran majoria, un 90% de persones, estan demanant la segona dosi igual d'AstraZeneca.
Clar, però...
Aleshores, la manera que veiem que estan fent retrasar tot el procés és que les persones que han triat l'AstraZeneca se'ls està deixant com en una llista d'espera a veure què passa. Torne a repetir, el col·lectiu docent ni siquiera podem parlar d'això perquè no tenim coneixement de res, perquè no se'ns ha convocat ni se'ns ha preguntat res encara. A altres col·lectius sí que els està passant això. Però a nosaltres ni això siquiera. Estem esperant. El temps ha passat de les 12 setmanes. A nivell europeu el van ampliar a 16 i així a Espanya és el que han fet també, ampliar-lo a 16. Però encara que és una mesura política, perquè la fitxa tècnica, el prospecte de la vacuna AstraZeneca, el que diu és que l'ideal és una segona vacunació entre 10 i 12 setmanes, per la qual no és una opció mèdica, sinó política, la d'ampliar a 16.
Maria Jesús Sánchez, espere que tot això se solvente lo antes possible. Delegada d'Educació del CSI, moltes gràcies per haver-nos mostrat el malestar que se sent des d'este col·lectiu i molt bon dia.
Moltes gràcies a vostès per comptar amb nosaltres sempre i donar-nos veu. I ara quedem a l'espera de veure què contesta la Direcció Territorial de Castelló d'Educació davant de l'escrit que hem fet de manera formal.
Des d'esta casa, molta solidaritat en este col·lectiu.
Gràcies, adeu.
Me permite al lado tuyo, crecerán mis ilusiones, no lo dudo.
la vida la perdiera en un instante.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Bring that ass back like a boom, 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 boom.
Aprovecha las nuevas instalaciones multimarca de SEAT, Cupra, Opel y Mazda en Villarreal del grupo M Automoción, en las instalaciones de siempre de SEAT Villarreal. ¡Te esperamos!
Agripesa. Talar, labrar, segar, regar, podar, pulverizar, limpiar, afilar, desbrozar y también reparar. Si necesitas maquinaria agrícola, jardín o forestal, ya seas particular o profesional, ven y pregunta por nuestra oferta primaveral. Agripesa, calle La Plana 36 de Villarreal o www.agripesa.com.
Tercer foro de inteligencia competitiva para la internacionalización, edición virtual. Un evento imprescindible para ayudarte a enfocar tu estrategia de marketing y acelerar tus ventas con expertos internacionales y casos de éxito en mercados de oportunidad. Inscripción gratuita. Reserva ya tu plaza para el próximo martes 22 de junio en el tercer foro de inteligencia, organizado por la Cámara de Comercio de Castellón e IBAZ Internacional, con apoyo de fondos europeos FEDER.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Villarreal.
L'Esportiu Bàsquet Villarreal torna a obrir el termini de renovacions i noves inscripcions per a la temporada 2021-2022. Des del dilluns 7 i fins al 30 de juny per a renovacions amb plaça garantida i noves altes. I a partir de l'1 de juliol, termini obert fins a cobrir equips. No importa el teu nivell inicial, en l'Esportiu Bàsquet Villarreal tens un lloc on gaudir de l'esport i del bàsquet. Podeu demanar informació a la web del club www.ebvillarreal.com o a les nostres xarxes socials. I no vos oblideu del segon campus d'estiu Natu Bàsquet, que ja estem preparant de l'11 al 17 de juliol a Llucena.
Joyería Lola Álvaro, joyas y relojes para él y para ella. Visite nuestra nueva tienda online, donde encontrarán las últimas tendencias, el mejor producto, al mejor precio, sin perder la esencia y la tradición que la hacen única. www.lolaalvaro.com. En los momentos especiales, Joyería Lola Álvaro, calle Comunión 39 de Villarreal.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz 68 de Villarreal.
No muévete conmigo.
Tienes algo que me está matando, dame esa boca que me está llamando. Poco a poco vas rompiendo mi paz. Me vuelvo loco cuando esa mirada hace de mí que yo me vuelva nada. He vuelto a caer preso de tu piel. Dime lo que quieras para tenerte siempre, pero lo que quieras así de...
I ara que sapien que finalment tindrem que anar a protestar. Per què? Pues perquè el CICU, el Centre d'Informació i Coordinació d'Urgències de Castelló, volen centralitzar-lo. I això suposarà tindre molts problemes a l'hora de tindre emergències sanitàries en la província de Castelló. Per a que ens expliqui millor aquest tema, tenim a Vicent Navarro, ell és delegat de Sanitat del CESIF. Buenos días, Vicente.
Hola, buenos días.
Al final cacerolada, ¿no?
Al final cacerolada, ¿no? Es que no entran en razón. La idea que ellos tienen es quitar el CICU de Alicante y el CICU de Valencia, uh-huh. centralizarlo todo, perdón, de Alicante y de Castellón, centralizarlo todo en Valencia, y eso es un caos absolutamente seguro y garantizado. ¿Por qué? Porque el CICU de Valencia ya no puede atender a la provincia de Valencia. Han tenido que hacer una especie de dividir la tarea, hacer una especie de dos CICUs dentro del CICU, uno que atiende los avisos que llegan de la ciudad de Valencia y otro que atiende los avisos que llegan de fuera de la ciudad de Valencia, porque es imposible gestionar todo eso, es un auténtico desastre. Pues ahora el presidente Puig quiere que no solamente vean los de Valencia, sino que vean todo lo de Alicante y todo lo de Castellón. Aquí es importantísimo tener claro, concretamente, el que se conozcan, estén cerca y se conozcan concretamente lo que es el territorio. Porque, claro, desde Valencia, ¿cómo pueden saber cómo son las carreteras, cuál es la SAMU más cercana? Porque muchas veces el aviso no te dicen, el alertante, que es el que llama pidiendo auxilio y pidiendo una ambulancia, ¿cómo va a saber concretamente? Muchas veces el alertante te dice, no, es que es en la calle. ¿Y qué calles? Pues no lo sé. Y le preguntan, ¿y me puede decir que hay algún establecimiento cercano? Pues sí, mire, está el Gambrinus, pues donde ya saben qué calle es. Eso desde Valencia es totalmente imposible. Muchos avisos se producen en urbanizaciones. Pues, por ejemplo, en Alicante hay urbanizaciones que en invierno están vacías, pero que los tres meses de verano pues está llena de ingleses, de franceses, de rusos, de alemanes. Y claro, los de Alicante se conocen perfectamente la zona. Los de Castellón llevan veintitantos años coordinando y se conocen perfectamente toda la provincia de Castellón. Pero los de Valencia se conocen Valencia, no se conocen Castellón. Y claro, si lo van a hacer todo desde Valencia, el problema está en que habrá errores en la asignación, segurísimo, y además habrá más retrasos en la movilización y en la llegada de los vehículos. Claro, estamos hablando de emergencias sanitarias. Estamos hablando de una situación donde te juegas la vida. Esto es, no es un señor que tiene un constipado, sino aquí es un señor que le ha dado un infarto, un señor que le ha dado un ictus, un señor que ha tenido un accidente de tráfico y hay que enviar bomberos y tiene que llegar una SAMU. Y hay una regla, una regla concretamente, un principio en las emergencias sanitarias, que se llama la hora de oro. Desde que se produce el evento grave, el ictus, el infarto o el accidente de tráfico, tiene que el paciente estar dentro del hospital y en los servicios especializados, en la UCI y demás, como mucho en una hora. Si se reproduce retrasos, cuando más se tarde en llegar, la posibilidad de supervivencia cae en picado y la posibilidad de quedar con secuelas de por vida pues aumentan exponencialmente. Y aquí el señor Puig eso le importa un comino. El señor Puig ha decidido centralizar y, por tanto, le importa un comino cuál es la situación, lo que puede pasar a sus ciudadanos de Castellón y a sus ciudadanos de Alicante. Y esa es la decisión que él ha tomado, no atiende a razones, va adelante con los faroles y bueno, pues es el momento de que los ciudadanos le digamos al señor Puig, ya está bien de recortes, ya está bien de recortes sanitarios en la provincia de Castellón, porque es uno detrás de otro, ya está bien que se nos discrimine. Oye, tenemos aquí un CICU que está desde hace 24 años funcionando, igual que el de Alicante, está funcionando perfectamente. Vosotros los medios veis que no hay quejas, no hay, sale ningún problema en los medios de retrasos ni de cosas graves. Y bueno, y ahora vamos a cambiarlo y vamos a probablemente ocasionar todas estas circunstancias peligrosísimas para los ciudadanos. Y esto se paga en vidas. Y al señor Puig parece que las vidas de los de otros no les importan. Y claro, pues habrá que los ciudadanos tendremos que movilizarlo por ahí. Por eso, todos los sindicatos de la Junta de Personal, todos y cada uno de los sindicatos, todos, hemos convocado la cacerolada para mañana por la tarde a las 7 en la Plaza Huertos Hogueros, en frente a la Dirección Territorial de Castellón. Todos los sindicatos. Pero es que también tenemos el apoyo de los colegios de médicos, tanto el de Alicante, Valencia, Castellón. De hecho, han hecho alegaciones y no se han hecho ni caso a las alegaciones. Fíjese cómo funciona este gobierno. Publican lo que es el borrador o el anteproyecto de ley para que la gente de decreto, para que los ciudadanos, como marca la ley de transparencia, porque obliga a ello, podamos hacer alegaciones. Sí. Bien, antes de que acabara el plazo de hacer las alegaciones, 48 horas antes de que se acabara el plazo para hacer alegaciones, por tanto no se han podido ni leer porque todavía no había acabado el plazo, y habían sacado la nota de, una nota de prensa de la directora general de Asistencia Sanitaria de la Consejería diciendo que esto va adelante y que va a ser así, que es maravilloso y magnífico. Es decir, vamos a ver, si es que no te has podido leer las alegaciones que ha hecho la ciudadanía, las sociedades científicas, los colegios de médicos, los colegios de enfermeros, lo que ha podido hacer los ciudadanos y los sindicatos. No te las has leído porque no ha acabado el plazo. Y estás diciendo que esto es así, que es maravilloso y que va a ser irreversible. Y sacas una nota de prensa diciéndolo, nota de prensa de la Generalidad. con lo cual evidentemente la transparencia a ellos no les importa absolutamente nada. Si es toda una gran mentira, es decir, doy plazo porque la ley obliga a dar plazo, pero yo tengo que tomar la decisión y me importa un comino lo que digan los ciudadanos.
Sí, pero usted sabe que cuando esto se da en una nota de prensa, el político tiende, si se les dice que no, que han hecho algo que no está dentro del marco de la ley, lo que ellos dicen es que han sacado las palabras de contexto, que el anuncio lo ha dado un periódico o un medio de comunicación sin que ellos lo hayan dicho, sobre todo si es escrito. Usted sabe que, porque sí que es verdad que hubo ese anuncio, además usted y yo lo estuvimos hablando y usted me dijo, sí, esto se lleva adelante, no habrá otra forma que manifestarse. Tendremos que, y efectivamente ha sido eso, por eso lo llamaba, al final, cacerolada, ¿no?
Es cacerolada. La nota de prensa no es que lo publicara un medio de comunicación, es que lo publicó la Consejería de Sanidad en la web de la GVA.es. Es decir, no es que esto alguien lo ha malinterpretado, no, no. Es que yo la tengo sacada impresa de la página web de Gabinete de Prensa GVA.es en la parte de sanidad. Es decir, no es un error que alguien se le haya escapado, no, 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 no. Es que lo publicaron a conciencia, sabiendo y diciendo, y además me importa un comino. Por tanto, aquí lo que le tenemos que demostrar al señor Puig es que los ciudadanos de Castellón no estamos de acuerdo en que nos recorten una vez más nuestra asistencia sanitaria. Y que además nos estamos jugando la vida nuestra y de nuestros familiares. Y por tanto, vamos a hacer todo lo posible para que eso le quede claro al señor Puig y a los ciudadanos. Y por tanto, dependerá de nosotros. Si conseguimos llenar la plaza Huertos Hogueros con ciudadanos enfadados pidiendo que esto no siga adelante, pues a lo mejor el señor Puig hace lo único que sabe hacer, que es un cálculo de rédito electoral, y dice, esto me va a suponer pérdida de prestigio, por tanto, doy marcha atrás. Y es la única cosa que realmente al señor Puig le importa.
Entonces, vamos a recordar dónde será y a qué hora, porque es de la única manera que defenderemos nuestros derechos, ¿no?
Claro, si no nos manifestamos ahora y no nos protestamos, luego cuando a uno de nuestros hijos tenga un accidente de tráfico y la SAMU tarde mucho en llegar y se nos muera, o se nos queda tetrapléjico, nos tenemos que acordar del señor Puig, o de que no fuimos a la manifestación cuando teníamos que haber ido.
Entonces, ¿será el jueves?
El jueves a las 7 de la tarde en la Plaza Huertos Hogueros, frente a la Dirección Territorial de la Consejería de Sanidad.
Y todo es para que no nos quiten un CICU que ha funcionado perfectamente durante, bueno,
24 años.
Casi 25 años.
Casi 25
años. Cuando el gobierno de este país dice que está de acuerdo en las cogobernanzas, nos encontramos en que la comunidad autónoma a las tres provincias le da prioridad solamente
a Valencia.
A una, ¿no? Entonces, estamos en descentralizar, esto es para ti sí y para mí no, ¿no? ¿Es así?
Efectivamente, efectivamente. Al señor Puig le importa un comino los ciudadanos de Alicante, los ciudadanos de Castellón. Sabe perfectamente, porque tanto las sociedades científicas como los colegios de médicos han hecho alegaciones, y nosotros, todos los sindicatos, hemos hecho alegaciones profesionales y demás, diciendo todos los problemas que se van a ocasionar, y le da exactamente igual.
Vicente Navarro, delegado de Sanidad del CESIF de Castellón, muchas gracias por habernos atendido y buenos días.
Muchas gracias.
Arrodillarme ante tu boca, vamos a jugar al choca, 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 tu labio con lo mío, choca, 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 ombligo con ombligo, choca, 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 dale que te sigo, choca, 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 pero muévete conmigo.
Mis manos te tocan, dulce sabor al yo probar tu boca. Tengo un sentido que nunca se me equivoca.
Estás a la 92.2 FM.
En Carnicerías, Embutidos Flor, nuestros clientes son lo más importante. Y en estos momentos difíciles, queremos apoyarte y agradecerte tu fidelidad. Por ello, en Carnicerías Flor, ponemos en marcha dos super ofertas. Lote de productos curados Flor a 6 euros el kilo. Y lote de productos curados Flor Casa Vivas a 8 euros el kilo.
Oferta válida hasta fin de existencias. Embutidos Flor. Lo natural es sano.
Con la seguridad de tu vehículo, no te la juegues. Talleres Ernesto te ofrece en sus instalaciones de la Avenida Francia 2 la confianza y la experiencia de sus profesionales. Talleres Ernesto pone a tu disposición servicios generales del automóvil con la máxima calidad y los mejores precios. Talleres Ernesto, Avenida Francia 2 de Villarreal.
Nueva promoción de viviendas en Villarreal. Edificio Santa Yusia, situado en la calle Vicente Sanchís, esquina Santa Lucía. Viviendas desde un dormitorio. Más información en Solvia Villarreal, Avenida Castellón número 1, Villarreal.
Citricultor. Controla todas las especies de ácaros de tus clementinos y naranjos con Dinamite. Acaricida de Certis de alta eficacia y persistencia, respetuoso con la fauna auxiliar y con un nuevo modo de acción para evitar resistencias. Adelántate a tu punto de venta habitual y pide Dinamite. En Certis escogemos trabajar hoy por la agricultura del mañana.
Como no quise antes, te quiero porque eres natural, porque no hay que tocarte con guantes ni hablarte sin primero pensar.
I també ens arriba una nota de premsa de l'Ajuntament de Villarreal on ens indica que llança una segon convocatòria del plan Resistir amb 556.000 euros en ajudes directes per a 20 activitats econòmiques. Per a que ens ampliï aquesta informació tenim el regidor d'Economia, Xus Madrigal. Molt bon dia, regidor.
Hola, bon dia, Susana.
En este cas, esta convocatòria és dirigida a les activitats, la primera va ser a les més durament castigades, i en este cas, esta segona convocatòria va dirigida a unes altres empreses que tenen unes altres activitats, no?
Sí, exactament. Quan vam aprovar les bases del plan parèntesis, dins del resistir, van fer una primera convocatòria i van deixar la porta oberta en el cas de que n'hi hagueren sobrants, com així ha sigut, poder ampliar altres sectors que també han estat afectats, també d'una forma molt dura, però que consideraven que la prioritat estaven aquells que havien tingut algun tipus de restriccions, diguem, més dures. No? En aquesta segona ampliem altres sectors que també són sectors afectats i que esperem que aquesta ajuda també es pugui anar bé.
En este cas, l'Ajuntament de Villarreal portarà una quantitat econòmica vora 200.000 euros, eh?
Bueno, és la mateixa aportació que vam fer en el primer plan, uh-huh. Aportar-hi els 200.000 euros, i lo que fa és, aquells diners que no se van poder repartir en la primera convocatòria, perquè, bueno, al final està tot limitat, aquelles activitats, pues ara, en aquesta ampliació, pues podem donar cobertura. Sí, la aportació de l'Ajuntament és de 200.000 euros.
Mire, jo li diré a algunes empreses, perquè hi haurà gent que els sentimos que són unes altres empreses, se preguntarà aquí, no? Pues, per exemple, estem parlant de pastisseries, de tendes de flors i plantes, de joieries, de transport per a taxis, de botigues de textil, també de fotografia, educació primària, educació esportiva i creativa. És a dir, aquesta gent és que també ha patit durament el que ha sigut la Covid.
Mira, patir en una crisi mundial com aquesta, jo entenc que pràcticament tot el món ha patit, no? El tema no és que hem patit, jo crec que la crisi ha sigut per a tot el sector d'una manera molt dura. El tema és més aquells que sí que han tingut més dificultat a l'hora de poder exercir la seva activitat. Mm-hmm. I que, bueno, pensem que en este cas tot el comerç en general, que és el que estem d'alguna forma ara recolzant, pues bueno, d'alguna manera sí que tenen la possibilitat de poder incrementar aquestes ajudes i poder fer càrrec d'elles en la mesura de les possibilitats que tenim.
En aquest moment, el que més li preocupa al regidor d'Economia, i si no vostè ho dia, era que tanquen la persiana, que la baixen.
Clar, perquè bueno, nosaltres sabem que totes les ajudes que donem sempre seran insuficients. Uh-huh. O sigui, la crisi ha colpejat molt dur, però sí que és possible que aquest tipus d'ajuda pues, pugui fer, que se pugui passar d'alguna manera l'estiu, aguantar un poquet millor l'estiu, uh-huh. I a veure si de cada setembre en una activitat pues, més normalitzada, pues, si les empreses poden aguantar.
Les sol·licituds se podran presentar 10 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de les bases. És el que vostès ens diuen. Però la gent sí que vol saber fetges exactes, és a dir, quan se publicaran les bases?
si todo es conforme toca, el base se publicará en el dissabte, sí, y a partir d'ahí, 10 dies hàbils per a poder presentar les sol·licituds. Com sempre, mantenim l'oficina d'atenció que vam crear, el plan parèntesis, per a resistir que van tindre. I bueno, pues qualsevol dubte estem oberts per tant a les gestories com als mateixos particulars poder atendre. Em consta també que tant l'associació Asiobi com UCOBI estan per la labor de tirar-nos una maneta en quant a la gestió o a la informació necessària.
La primera vegada, la primera convocatòria, es van presentar 328 sol·licituds que elles ja han cobrat pràcticament en la totalitat d'empreses que van presentar la sol·licitud, eh?
Sí, les últimes que van a pagar-se van a ser esta setmana. En això ja liquidarem tot el plan parèntesis 1. Estarà ja tot liquidat esta setmana i ja començarem en la tramitació del segon plan i, bueno, esperem que pronte se puguen començar a pagar les ajudes d'este plan, també.
Avui era el primer dia que tornava al mercat ambulant a la plaça de l'Ajuntament. Un dia complicat, com el valoraria vostè? D'alegria, de sensació de fer la feina, d'haver tingut la feina ben feta?
Home, pues un dia d'optimisme, d'il·lusió. Jo estic des de les 6 del matí que he vingut a veure com anava el primer dia, i la veritat és molt content. Han vingut, han intentat fer la menor molèstia possible als veïns, han entrat a partir de les 7. Bueno, hem intentat, dins del que les dificultats que sempre comporta els primers dies, no?, que hi haguera una certa normalitat, crec que així ha sigut. Està pendent de l'afluència de gent, crec que ha vingut moltíssima gent al mercat, crec que és bo tant per als mercats ambulants com per a la dinamització de la zona centre. L'única valoració que puc fer en aquests moments és positiva. Sempre hi haurà alguna coseta que intentarem millorar, però la valoració ha de ser sempre positiva, perquè això vol dir que d'alguna manera les coses van una miqueta millor.
Els accessos han estat controlats?
Els accessos han estat, d'alguna manera, perimetrats. Aquesta vegada no hem volgut posar la cinta perquè teníem un poc dubtes de l'afluència que podia haver, però a partir d'anirà perimetrat en cinta. Però ja no calen que n'hi hagin controls d'aforament perquè, bueno, la normativa a la qual estem sotmesos, com diuen, perimetrar, és suficient.
Per tant, pot dir que el primer dia d'aquesta tornada al mercat ambulant podem qualificar-la d'una jornada positiva, eh?
Sí, per a nosaltres sí. La nostra valoració, hi haurà que parlar també en els mercaders, a veure com han anat les ventes, però a col de vista, estic així en el segon pis de l'Ajuntament, estic mirant des del balcó un poquet com està, ja comencen a replegar, però bueno, he estat mirant, i suposo que vosaltres també, des d'aquesta ubicació tan espectacular que teniu a la plaça de la Vila, haureu assomat alguna vegada, veureu-vos.
Home, i tant.
Haureu vist que, bueno, que l'afluència està positiva de la gent i espero, després de parlar amb ells, que la seva valoració també ho siga.
En este cas, vostè ho acaba de dir, nosaltres, clar, al estar en una ubicació que tenim, es veiem, així, en la ràdio, el que s'ha comentat tota la gent que ha anat passant durant el matí és quina vida ha tornat a travolta a Vila-real. És clar, la sensació que se té és com que a poc anem entrant en aquesta ansiada normalitat.
Per això te diria que l'optimisme i l'il·lusió, no? L'altre dia, quan vam fer la modificació de crèdit, on dotàvem econòmicament les festes de setembre, vaig dir una cosa, no?, que ojalà no mos retornen un cèntim de les festes de setembre de la regidoria, perquè seria la millor senyal de que les coses van bé. No? Pues això és un poc el mateix. El fet que se pugui tornar al mercat ambulant al centre deu de ser un motiu d'alegria per a tots, perquè vol dir que les coses estan un poquet millor de com estaven fa un temps.
Per cert, a vostè ja l'han cridat? Per a la vacunació?
Bueno, jo estic allà en el límit. Encara no m'han cridat. Vull fer broma en uns companys que ara per a demanar la data.
Claro.
Estan
vacunats?
Ja mires a veure la franja que estan vacunant i pots acertar més o menys l'edat. Pues jo estic en aquesta franja que encara no m'han cridat, però espero que me criden esta setmana.
Bueno, moltes gràcies, regidor d'Economia de l'Ajuntament de Vila-real. Moltes gràcies i bon dia.
Moltes gràcies a vostès. Bon dia.
Cuando lleguen los humanos a Marte, mira, dejaré la vida pasar. Cuando tengas la intención de casarte, cuando sepas que ya no puedo más, besarás con esa obra de arte a este loco que ya no puede más. Ah,
quiero amar lo que pueda amarte y darte lo que te pueda dar. Las flores y las cosas de antes, la vida que aún está por llegar. Y en mi soledad, cuando quiera yo salir a buscarte, cuando miras a la luna y no está, cuando lleguen los humanos a amarte, mira, dejaré la vida pasar. Cuando tengas la intención de casarte, cuando sepas que ya no puedo más, besarás con esa obra de arte a este loco que ya no puede más. Que me puedes contar, tú que sabes que este amor me mata. Dile que la voy a esperar, que la voy a encontrar, que mi amor es verdad. Y en mi soledad, cuando quiera yo salir a buscarte, cuando miras a la luna y no está, cuando lleguen los humanos a amarte, mira, dejaré la vida pasar. Cuando tengas la intención de casarte, cuando sepas que ya no puedo más, besarás con esa obra de arte a este loco que ya no puede más. Luna, ¿qué me puedes decir? ¿Qué me puedes contar? Tú que sabes que este amor me mata. Dile que la voy a esperar, que la voy a encontrar, que mi amor es verdad. Dile que está en mi alma, que mi universo desesperaba. Dile que la quiero abrazar, que no puedo esperar, que el tiempo se acaba. Y en mi soledad, cuando quiera yo salir a buscarte, cuando miras a la luna y no está, cuando lleguen los humanos a amarte, mira, dejaré la vida pasar. Cuando tengas la intención de casarte, cuando sepas que ya no puedo más, besarás con esa obra de arte a este loco que ya no puede más. Cuando quiera yo salir a buscarte, cuando miras a la luna y no está, cuando lleguen los humanos a amarte, mira, dejaré la vida pasar. Cuando tengas la intención de casarte, cuando sepas que ya no puedo más, besarás con esa obra de arte a este loco que ya no puede más.
Estás a la 92.2 FM.
Clínica Dental Llopis Díaz, tu clínica de confianza en Villarreal. Somos especialistas en ortodoncia invisible, implantes y estética dental. Diseñamos tu sonrisa y financiamos tu tratamiento. También trabajamos con compañías de seguro. Visítanos en la calle Pérez Gil de Villarreal. Conócenos en nuestra web clinicayopisdiaz.com o llamando al 964-529048 y pide cita. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante.
¿Vamos a Cafetería Roma a tomar algo?
Sí, sí, al Roma. Perfecto, voy todos los días a almorzar allí.
¿Pero qué tiene la Cafetería Roma que os gusta tanto?
Pues que está todo bueno. Además, te atienden muy bien y hay un ambiente genial. Ven y compruébalo.
Sí que teníais razón. Se está de lujo.
Cafetería Roma, Avenida Río Ebro de Villarreal.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe. Pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José. Mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un Asmo. Llévate dos gafas Mu graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede serlo, solo en Multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Villarreal.
Serteca, tienda especializada con todo tipo de materiales para poner la piscina a punto y disfrutar de un buen baño. Productos químicos para el tratamiento del agua, material de limpieza, limpiafondos automáticos, sistemas de cloración salina, recambios. Todos nuestros productos son Astral Pool. Construimos piscinas y realizamos cualquier tipo de reforma o rehabilitación de la misma. Cuando piense en piscinas, piense en Serteca. Especialistas en piscinas. Serteca, oficial partner de la marca Astral Pool para la provincia de Castellón.
Este verano diviértete aprendiendo inglés con Tech Idiomes. Practica deportes, vive aventuras y disfruta de las mejores instalaciones con Tech Idiomes en Benissamer Cap Benicàssim o en nuestro campamento en el Pla d'Estivella. Ah, y si no tienes suficiente, no te quedes sin tu experiencia de fin de curso con un sinfín de actividades de playa y montaña. Todo en inglés hasta los 17 años. Llámanos al 964-534034 o en nuestra web techidiomas.es. ¡Te esperamos!
¿Tienes problemas con la climatización de tu vivienda? La solución es fácil. En Big Mother Arbo encontrarás un amplio surtido de ventanas de PVC a medida, puertas de paso, con facilidades de financiación hasta 24 meses sin intereses. La climatización de tu vivienda bajo control en Big Mother Arbo, Avenida Pío 1255 de Villarreal.
Malgrat que és dimecres, nosaltres ja estem pensant i planejant el cap de setmana i aquesta setmana doncs l'entreteniment passa per Borriana i allí anem a parlar amb el regidor de Cultura, Vicent Granell. Bon dia, Vicent.
Bon dia.
Bé, estem desitjant des de febrer que es va aplaçar ja el popular, no? Festival de l'EMAC. Desitjant que vinguera aquest cap de setmana per poder gaudir-lo com cal, no? Jo imagine que a vostè se'ls haurà passat el mateix, no?
Pues sí, la veritat és que quan la veritat treballes en un esdeveniment com este, pues, junt a l'associació de MAC, no? Per a que se celebre sempre en febrer, que són les seues dates i de més, pues, la pandèmia ens va obligar d'alguna manera pues, a suspendre, i no suspendre, sinó que dic traslladar-ho, perquè al final, pues, com bé dius, se celebrarà este cap de setmana a Borriana i també en el Centre de Cultura de la Mercè se celebrarà pues, esta sexta edició de l'EMAC, que la veritat pues, que tenim moltes ganes de que arribi i que, pues, que s'ha treballat molt en ella, s'ha treballat molt en els protocols que necessitem sanitaris, perquè encara permaneixen vigents, i la veritat és que en ganes de que comenci, que la gent pugui disfrutar de la música i de l'art.
Sí, la veritat és que és, diguem, un dels festivals més vanguardistes, no, que tenim ací a la província de Castelló, arriscat, i que ve gent de tot arreu a veure tota aquesta programació, que ve, en diferència d'altres anys, en guany sí que han tingut que pagar una entrada, no, regidor?
Sí, com bé dius, la veritat és que va néixer, és un festival que va néixer ara fa 6 anys, un festival pues, des de la humilitat, des del treball d'una associació i d'una regidoria, pues, per veure que pues, tant a Borriana o a la província de Castelló faltava una oferta d'aquestes característiques, i el que ha passat, la veritat és que fins a nosaltres també s'ha sorprès, pues, que el treball que s'ha anat fent any darrere any, pues, la veritat és que a la gent li ha agradat i estem tenint una resposta molt, molt positiva. I com bé dius, pues, aquest any, i hem de dir que serà l'únic any hem tingut que treure les entrades a la venda, i ara, més que mai, mos ens confirma tot que van fer bé d'entrar a la venda per la situació sanitària que tenim, perquè si no sí que pues, possiblement s'haguera desbordat el festival i això pues, sí que haguera sigut un problema per l'aspecte sanitari. I com en el seu moment pues, sí que van traure les entrades a la venda, la veritat és que pues, estaven contents per un costat, no? Perquè s'havien esgotat de seguida i de més, pues, sí que és cert que els concerts van estar pues, molt controlats, perquè la gent que entra al concert serà la gent que tinga la seva entrada. I la veritat és que en aquest aspecte pues, estem molt tranquils, no? Perquè com les entrades van a fer que solament entre l'aforament que n'hi ha permès, que és el 50%, que no l'hem ampliat al 75%, perquè la gent pugui estar més tranquil·la, pugui disfrutar molt millor dels concerts, i la veritat és que pues, en aquest aspecte estem en ganes, no? Perquè sabem que se va complir en el seu moment en la idea de fer aquestes entrades, encara que siga l'única vegada que les fem, i pense que ha sigut una aposta positiva per a ara mateixa veure la realitat i veure que la gent pues, ha confiat tant en l'EMAC que pues, ara mateixa estem preparats per a tot.
M'agrada que m'introduïsca el tema de que se vos haguera descontrolat, no? I xerrem precisament d'una de les artistes que ha fet un gran ressò en els últims mesos, que és Rigoberta Bandini, que bé, vau tindre que, diguem, passar, diguem, el seu concert al Teatre Payà, igual que el de Maria Jaume, crec que, si no m'equivoqué el nom, no? I la veritat és que després de veure les imatges d'aquest cap de setmana de Rigoberta Bandini a la Marina Sur de València, doncs imagina que els ha vingut bé que aquestes entrades s'esgotaren i que fora acotat, no?
Sí, com bé dius, el Festival de l'EMAC sempre treballem en música que diguem no comercial, música emergent, i això fa que, pues, que els contractes o els contactes que se fan en els grups se facin pues, molt pront, quasi més d'un any abans de que se celebri el festival. I el fet que m'agradaria remarcar que els caps de cartell d'este festival eren o són Califato i Soledad Vélez, però com bé dius, la pandèmia, els mesos de retras en l'EMAC i demés han fet que pues, Rigoberta Bandini que ha sigut, diguem, pues, ha fet una explosió comercial i pues, s'ha convertit en un referent en apenes 2-3 mesos, i això ha fet que pues, el concert que teníem programat d'ella en la Casa de Cultura pues, l'hem vist haver durat al Teatre Payà, perquè sabem que allí podem controlar encara més a la gent, a l'entrada i demés, i per això pues, vam prendre aquesta decisió per a que pues, una, pogués entrar també més gent al concert, i dos, tindreu tot molt més controlat.
Parlem també de Califato, perquè torna, no?, a la pista o a l'escenari de l'EMAC, que això no és sovint per ara, no?, en la seva curta vida que té el festival.
Sí, la veritat és que pocs artistes han repetit en l'EMAC, i sí que he de dir que després de l'espectacle que va oferir Califato, i que he de dir que no té res que veure, diguem, la fama que tenia Califato l'any passat a la que té este any, perquè ha passat un poc paregut, no al Gixi Nivell de Rigoberta Bandini, perquè ja és molta gent la que també segueix a estos raperos traperos sevillanos, com se li vulga, dir, però la veritat és que vos van quedar molt contents d'aquest espectacle. Ells ens van tornar a oferir, perquè ells volien tornar a la Casa de Cultura a tocar. Van quedar molt contents de poder estar en un festival que ells pues, explicaven que és un festival molt menut, molt cuidat, en la música molt cuidat, i que volien tornar a estar perquè diuen que li ho devien al festival. I la veritat és que nosaltres molt contents, no?, de que grups així que segueixen i a més, pues, van pujant de categoria, no?, i segueixen confiant en l'EMAC.
Sí, la veritat és que imagina que és una alegria, però és que jo, si algú no ha anat a l'EMAC, és que el convide a que vaig, no?, perquè l'escenari dins de la Mercè també és un enclau únic que no el trobes a altres festivals, no?, i a més és un encontre artístic, perquè en el mateix claustre teníem a artistes, no?, parades d'art, de artistes de la zona també, no?, que s'animen a participar, tant a pictòric com fotogràfic, no?, per exemple.
Sí, la veritat és que aquesta fusió és la que s'aconsegueix en el MAC, i encara que la gent, pues, el reclam que n'hi ha, pues, possiblement és el reclam musical, ajuda que pues, aquest apartat és positiu, aquest apartat d'art pues, també complemente, no?, a aquests concerts. És cert que aquest any pues será una exposición pura y dura de diferentes artistas, aunque que destaca el artista local José Carlos de la Torre, que ha creat una exposició pues aposta per alemà, que se diu Claustrofòbia, i que sí que convida la gent a que pugui vindre, però sí que és cert que este any anem a, ens va tocar fer el tema de buidar lo que és tota la Casa Cultura perquè puguen començar les coses, perquè estigui tot l'aforament controlat i demés, i això és treball, sí que són pues, treballs que els altres anys no se, no se ha falta fer-los, perquè la gent podria estar veient el concert i disfrutant del, de la mostra d'art, i este any pues, sí que és cert que això sí que no va produir-se, però bueno, esperem que el febrer de l'any que ve puguem celebrar la 7ª edició de l'EMA, que pues, en totes les condicions, com la gent, o com tu bé dius, la gent que ha vingut a l'EMAC del passat any, perquè vam tindre la sort que va ser l'últim festival que se va celebrar, puguen celebrar-ho com tot el món el recorda.
Sí, a més, per exemple, la zona de fora del Centre Cultural de la Mercè sempre hi havia un lloquet, no?, per fer-se un refresquet, diguem, mentre veiem, no?, artistes també ahir fora i també al jardí, no?, arqueològic d'ahí de la Mercè. I la veritat és que era un enclau bastant bonic que tot el món, quan passava per ahí, doncs s'afetxia, no?, li agradara o no el que estava corregent o bé, també descobrir cobrint música, perquè al fi i al cap són escaparats per a tots ells, no?
Sí, el que pretenem en l'EMAC és que la gent conega música, vull dir, no pretenem que la gent conega tots els grups que se duen a l'EMAC, perquè també seria impossible, però sí que és cert que l'EMAC ajuda a descobrir música, a descobrir que si tu t'agrada realment un grup, i a lo millor arribes antes i veus algú d'abans, doncs possiblement t'agrada també el grup d'abans, vulguis descobrir-lo i demés. I respecte al funcionament de com funciona els concerts del Jardí Arqueològic o la zona de la plaça, que com bé has dit, pues, era una zona de concentració de gent, que estaven allí pues, disfrutant de, pues, tant de concerts com de la gent que des DJs que n'hi ha, en el jardí pues, tornarem a seguirem fent concerts, però això sí, en un control d'aforament, en les cadires, en cadires, i la gent col·loca de manera ordenada, i en el que serà la plaça, val, va a ballar-se el recinte, diguem, de la terrassa, vale, on estarà el DJ, i pues, realment la gent, l'única gent que podrà consumir, diguem, i estar en la plaça consumint, serà aquella gent que tinga una taula i cadira dins d'aquest recinte. Mm-hmm. Per tant, ens assegurem pues, també el control de que la gent que estiga allí pues, estiga controlada dins del recinte i que no n'hi hagi cap, pues, diguem, que se creen grups fora, no?, que puguen ser incontrolats. I això sí que pues és un treball que també farà l'associació junt a l'Ajuntament, i pensa que també és important.
Doncs diguem que és una aposta molt forta per la cultura, per tornar un poquet a la normalitat, i que segur que gaudim tots d'aquesta tornada d'un dels primers festivals que veurem ací a la província de Castelló, l'EMAC. Vicent Granel, moltes gràcies per haver estat avui, i recordem que tota la programació de l'EMAC la tenim també a la nostra pàgina web, que és www.radiovilareal.es. Moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres.
Muchos años buscando aquí la felicidad o el despertar, pero mi cuerpo está tan alto de
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
¿Sabes qué? Estuditecles te ofrece un amplio catálogo de cursos online y presenciales. No dejes pasar la oportunidad y realiza tu inscripción a través de su página web, en sus instalaciones de la calle Molino número 11 de Villarreal, o llamando al 964-521548. Te esperamos en Estuditecles.
Almassora reprèn la seva programació cultural amb teatre, cine, monòlegs, música i activitats per als més menuts. Consulta l'agenda municipal a www.almassora.es i puja't a la cultura. Ajuntament d'Almassora.
¡Otra vez no! ¡Se me ha roto el carrete de la caña de pescar! ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Vila Real, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi! ¡Allá voy!
Agricultor. Closer, seguramente la mejor solución contra pulgones, cochinillas, mosca blanca y cotonets. Closer, la mejor solución contra cotonets y el mejor precio en su sitio habitual de compra. Distribuido por Agromaestrat, 964-322041.
Cada día estamos más conectados, interconectados y abiertos al futuro. Y ahora mucho más cerca de ti. Marzá Volkswagen ha abierto sus puertas en Villarreal, en Camí de la Travesa 24. Más cerca para ofrecerte todos los servicios de nuestra posventa oficial. Más cerca para adquirir tu Volkswagen nuevo o seminuevo. Más cerca para hacerte la vida más fácil. Ahora también en Villarreal, Marzá Volkswagen. Más cerca de ti.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Villarreal.
Como ya saben, aquí en la Comunidad Valenciana nos caracterizamos por ser, ¿no?, unos grandes estudiantes de música para seguir fomentando todas las bandas municipales que tenemos pues a nuestro alrededor y simplemente por crear pues una buena cantera de artistas, ¿no? Y eso intentan pues desde el Conservatorio Mestre Goterres de Villarreal. Por eso hoy tenemos a su director, Michel Llorens. Buenos días, Michel.
Hola, buenos días.
Bien, ¿por qué introducimos esto? Pues porque ya habéis empezado con el plazo de inscripciones para que el próximo curso de septiembre los alumnos puedan ir a vuestras aulas, ¿no?
Correcto. Justamente empezamos hoy, día 9, y tendremos estos tres días, 9, 10 y 11, la inscripción para los niños de entre 4 y 7 años. Uh-huh. Entonces, a ver, lo que tenemos es unos plazos para estas edades en estos tres días y luego a partir del día 22, 23 y 23 de julio también tenemos un plazo de inscripción para los alumnos de a partir de 8 años.
Claro, son edades en las que se inicia, ¿no?, su carrera musical, pero yo imagino que de otros cursos, por ejemplo, si vas pasando de curso, como pasa en el colegio, ¿no? No sé si para ellos también hay matrícula, Michel.
Sí, claro. Tenemos, bueno, ahora es un periodo de inscripción para alumnos nuevos, tanto de música como de ballet, ¿vale? Tenemos también la oferta de ballet, que tenemos las inscripciones a partir de 4 años, también los días 22, 23, 28 y 29 de junio, para todos los que se animen en el tema del ballet. Uh-huh. Y ahora formalizamos las inscripciones para el próximo curso a partir del mes de septiembre.
Sí, sí, recordar que las inscripciones de ballet se dan en la Casa del Mundina, que tenemos aquí muy cerquita, ¿no? Pero sí. Correcto. Que el resto de las de música tienen que tener claro que es en el Conservatorio Mestre Goterris, en vuestro propio centro, dijéramos, ¿no?
Exacto, exacto. Uh-huh. Sí. Uh-huh.
Sí, ahora vamos a hablar un poco, porque yo imagino que ahora os llegarán muchos padres y muchas madres, muchas familias con dudas, ¿no? De qué sí. Es la oferta, qué es lo que pueden hacer en vuestras aulas, qué es lo que se hace.
Bueno, pues a ver, en cuanto a las iniciaciones, que son los niños más pequeños, las edades más tempranas, a partir de 4 años, tenemos una oferta de iniciación musical, de iniciación instrumental y luego pues un preparatorio. Las iniciaciones musicales e instrumentales están indicadas para niños de entre 4 y 7 años, en los que ya hacemos toda una iniciación y una potenciación de todas las facetas que tiene la música. Les ayudamos en ya acercarse a los instrumentos para que los vayan conociendo a través de todo muy lúdico, para que ellos se diviertan. Y a partir de los 8 o 9 años, ya es cuando cogen el instrumento, las edades para el grado oficial, pues a partir de los 8 o 9 años, ¿de acuerdo? Y ahí ya, pues bueno, ya entrarían en lo que sería la enseñanza reglada oficial.
Además, estamos hablando de que todos los profesores son profesores especialistas, ¿no?, instrumentales en todo el tipo de instrumentos musicales que enseñáis ahí en el conservatorio, ¿no?
Obviamente, todos son profesores titulados superiores con mucha experiencia, claro.
Sí, sí. Por ejemplo, yo imagino que la decisión de en qué instrumento especializarnos o qué instrumento empezar a tocar será también muy importante y especial para cada alumno, ¿no?
Sí, bueno, siempre existen preferencias hay veces más a través de las familias o de los niños, muchas veces por tradición familiar o porque, bueno, porque les llama más la atención un instrumento que otro. Hay veces que con esas edades tampoco es tan importante el instrumento en sí, sino el acercarse a la música a través de un instrumento. Todos los instrumentos son importantes, forman parte de la orquesta, tanto los de viento como los de cuerda. Nuestra tradición guitarrística en el pueblo, obviamente, es muy importante. Y bueno, yo creo que lo más importante es que se acerquen al instrumento. Todos los instrumentos son importantes y todos te pueden aportar muchísimas cosas.
Claro, hablamos ahora de lo que te puede aportar, ¿no? Los beneficios para que un niño o niña se apunte a estas clases de música. Contemos a esas familias que si los apuntan, ¿qué tendrán mejor?
Bueno, lo que aporta los estudios musicales a los niños o a cualquier edad realmente, bueno, está suficientemente demostrado y estudiado. Les potencia, pues bueno, todo lo que forma parte de su coordinación, de su capacidad de interaccionar con los demás, la capacidad de trabajo, de organización. Es todo muy muy positivo, ¿de acuerdo? Y es un complemento perfecto para todos los estudios a nivel general, ¿de acuerdo? Aparte de su creatividad, obviamente, que a través de la música pues se potencia al 100%.
Sí, que eso es muy necesario, ¿no? En tiempos tecnológicos, claro. Es fundamental que un niño aprenda a desarrollarse, ¿no?, en esta materia. Y luego, ni hablar del ballet, que yo creo que es una de las danzas más preciosas, ¿no?, y el dinamismo que da a los más pequeños, ¿no?
Correcto. Les aporta también, es aparte de toda la parte física, también es la parte creativa, lo que desarrollan a nivel mental, a nivel de coreografías, de interaccionar con los compañeros, las compañeras, es todo muy positivo.
Sí, claro. Además, es que pensemos que a partir de 4 años, o sea, serán muy pequeños cuando lleguen ahí a las puertas de todas esas aulas, ¿no?, a iniciarse, y vosotros pues les podéis dar forma, ¿no? Eso debe ser precioso.
Sí, para ellos también es como un juego, es también como una ampliación de su día. Interaccionan, hacen nuevos compañeros, tienen nuevos profesores, tienen otro ambiente educativo que al fin y al cabo pues es todo lo que se les puede aportar además de sus estudios generales o de lo que estén haciendo como otras actividades complementarias.
Hay que recordar que imagino que este conservatorio también está abierta a lo mejor a otras localidades, ¿no?, por si nos están escuchando desde otros lugares, ¿no?
Sí, obviamente. Todas las localidades recibimos alumnos de localidades cercanas y otras no tan cercanas. Nuestra oferta es importante y hay que tener en cuenta también nuestra calidad de enseñanza. Y invitamos a todos que se acerquen al conservatorio a informarse y a poder comenzar sus estudios o a seguir sus estudios en nuestro centro sin ningún problema, claro.
Sí, ¿hasta qué edad estaríamos hablando que podrían finalizar esta etapa?
Bueno, nosotros, aparte de la enseñanza oficial en las iniciaciones, pues tenemos el grado elemental, que sería de los 4 primeros años, el grado elemental oficial y luego el grado profesional, de acuerdo, que ya sería a partir de los, son 6 años, a partir de los 11, 12 años, de acuerdo, es toda la etapa oficial que existe que podemos ofertar, grado elemental y grado profesional, que es muy importante.
Pues si te parece bien, Michel, vamos a volver a recordar antes de acabar nuestra entrevista esos días en los que los más pequeños de la casa pueden ir a inscribirse por primera vez y ser alumnos del Conservatorio Mestre Goteris de Vila-real.
Muy bien, pues bueno, repasamos recordamos que empezamos hoy mismo, a partir de las 5:30 hasta las 8 de la tarde. Hoy miércoles 9, 10 y 11 de junio para los alumnos entre 4 y 7 años, ¿de acuerdo? A partir de 8 años tendríamos abierto el plazo el 21, 22 y 23 de julio, ya por la mañana de 10 a 1. Y para los y las alumnas de ballet que quieran comenzar, pues tenemos el plazo el 21, 22, 23, 28 y 29 de junio de este mes, también de 5:30 a 8 en la casa de Els Mundina, en el Carrer Major.
Pues perfecto, aquí queda esta información y nosotros lo iremos poniendo también en nuestra web, que es radiovilarreal.es. Pues Michel Llorens, director del Conservatorio Mestre Goteris de Vila-real, muchas gracias y esperemos que reciban muchas solicitudes y muchos alumnos nuevos.
Muy bien, gracias por vuestra atención, invitamos a todas las familias a que se animen a visitarlo. Juego la vida por ti, si hay que ser torero, poner el alma en el ruedo, no importa lo que se venga, pa' que sepas que te quiero como un buen torero. Me juego la vida por ti.
Radio Vila-real, 92.2, frecuencia modulada.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
Con la nueva normativa, ahora en McDonald's te atenderemos en terraza o en interior hasta el toque de queda. Y también para llevar McDelivery y McAuto. Ah, y en McDonald's Ciudad del Transporte abrimos desde las 9 horas. Que nada te impida que disfrutes nuestras hamburguesas, McMenús o lo que prefieras, como nuestra American Style Chicken. McDonald's Vila-real y Centro Comercial Salera, Ciudad del Transporte y Castalia en Castellón.
Debes brindar amor para después pedir. Hay que perdonar para poder seguir. Recuerda que tenemos solo un viaje de ida y hay que darle gracias siempre a la vida, a la vida, a la vida, a la vida. Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. La 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 la.
Bueno, disfruten, disfruteu d'aquelles coses bones que té la vida. Maria de Mans, retrobem així una altra volta.
Sí, correcte.
I a tots vostès, a tots vosaltres, no bona neu. No canvieu d'emissora, que no, que ara arriba el nostre company Javi Mata.